El Parlament Balear va aprovar les propostes que el diputat per Formentera, Llorenç Còrdova, va presentar en el marc del debat de política general. Tot això va succeir ahir. El membre del grup mixt havia registrat 4 propostes, el nombre màxim que podia presentar. Volem repassar-les aquest matí amb el diputat, també president del Consell Insular de Formentera, Llorenç Còrdova. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. La primera proposta feia referència a una demanda històrica de la ciutadania formentera, en aquest cas demanant que el govern balear insti l'executiu central a que desplegui per una vegada per totes una embarcació de servei marítim de la Guàrdia Civil i una embarcació de salvament marítim en base a Formentera. Aquesta s'ha aprovat. Bon dia, president, diputat.
Sí, ara sí que et sent, sí, és veritat. Sí, no, he sentit tot, sí, havia quedat en que s'havia aprovat.
Sí, sí. Suposo que, doncs, que recull una miqueta la demanda i més doncs, de la situació doncs, que varen patir aquest estiu, sobretot el 14 d'agost, doncs, que no podem esperar més en un context doncs, de fenòmens meteorològics extrems doncs, per tenir una base de salvament marítim permanent aquí a Formentera, no?
Sí, exacte. I és un dels punts que crec que ara tenim que fer bastanta força. Els motius saben que són 5 temps tràfic que hi ha entre Eivissa i Formentera, tant comercial com recreatiu, la seguretat marítima, com deies tu, quan hi ha un fenomen coster, sempre tenim algun problema, som una illa, estem rodejats de la mà, i llavors, pues bé, com a frontera sud de les Illes Balears i d'Espanya també, tot el que siga, pues, delictes tipus narcotràfic o altres també es tenen que controlar. Perquè moltes vegades es parla de la migració, però hi ha, diguem, altres coses que tant la Guàrdia Civil com el salvament marítim poden ajudar. I finalment, doncs, clar, aquest fenomen de migració, aquesta crisi migratòria, que ja té una ruta establerta i que necessita, pràcticament ja estan veient cada dia, l'embarcació del salvament marítim. Aquí el que han fet és, des d'inici de legislatura, ja en l'investidura de Marga Provenç, en el pacte de 20 punts que vaig fer en el Partit Popular, ja s'incluïa l'embarcació de salvament marítim. És veritat que llavors hem afegit la Guàrdia Civil, que també és una reclamació de fa temps. En aquell moment es va posar aquesta d'aquí. I aprofitant que es va aprovar per unanimitat en el ple, que hi havia aquesta iniciativa popular de recollida de firmes, que parlant en Capitania Marítima m'ho recolzen, que va sortir, per exemple, Jucil i altres associacions de la Guàrdia Civil, que també m'ho recolzaven, i que alguns senadors, per Menorca o per Eivissa i Formentera, també ho han reclamat, creiem que és el moment. Jo ahir justament ho vaig presentar com a pregunta en el conseller del Mar, que va confirmar el seu recolzament a nivell de govern balear. També parlava que feia falta una Menorca, I justament aquesta proposta va tenir una esmena d'Unides Podem, allà on el que feia era afegir que hi hagués també una embarcació a Sant Antoni, i jo vaig acceptar aquesta esmena i es va aprovar d'aquesta manera, que es demanava el que demanava Formentera, més aquesta de Sant Antoni de salvament marítim. És una cosa que hi havia bastanta unanimitat i bé, doncs finalment va tirar per endavant.
Molt bé, a veure, ara doncs esperem doncs, notícies, en aquest cas, que ens arribin de Madrid, perquè al final, al cap i a la fi, després que el Parlament Balear doncs, s'hi dirigeixi, tindran la darrera paraula i, com vostè deia, doncs, també en aquest cas, des dels propis àmbits de Capitania Marítima i de sindicats de la Guàrdia Civil també es demana pel seu, diríem, òptim i idoni funcionament doncs, aquestes dues bases a Formentera.
Sí, 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 em permets, Bernat. I jo crec que l'embarcació de salvament marítim pràcticament ho hem de tenir fet. Vull dir, és impossible que no me l'assignin. S'ha pressionat molt, s'ha treballat molt amb això i jo tinc notícies que hi ha molta... que hi ha, bueno, molta recepció, que hi ha recepció segurament per la força que estan fent, però que s'han posat coses en marxa perquè hi hagi embarcació de salvament marítima en base fixa a Formentera. La Guàrdia Civil ens pot costar una miqueta més, tots sabem que és un cos que justament no està superdotat de mitjans, tot el contrari, té més dèficits de mitjans que altra cosa, tant en personal com en infraestructures, com també llavors en embarcacions o vehicles, però bé, seguirem lluitant amb això i sí que saben que des de la Guàrdia Civil hi ha molta predisposició a que pugui ser així.
Molt bé. La segona, en aquest cas proposta que va aconseguir que prosperés, és instar el govern balear també a sol·licitar al govern de l'Estat que realitzi urgentment les gestions necessàries per adequar la llei de costes a la realitat insular de l'arxipèlag balear. Aquí pareix que la cosa pot anar una miqueta per més llarg.
Sí, aquí estem topant en el govern de l'Estat que no té cap intenció de recular, de tirar enrere, sobretot el més greu i el més trist és que no té cap intenció d'escoltar-nos. Ja ho vàrem veure en el procés que va tirar per endavant l'associació d'afectats per costes de Formentera, que el va guanyar perquè no s'havia fet una consulta pública. I el que va fer l'Estat és dir, vale, doncs ara ho tiraré per endavant d'una altra manera, però sense modificar res. No tenen cap intenció ni d'escoltar, ni de recular, i això és una llàstima. No tenen en compte la realitat insular dels dos arxipèlags, tant de Canàries com de Balears, però sobretot la realitat geogràfica de Formentera i la realitat econòmica i històrica de Formentera. Tots tenim que saber per què hi ha aquests negocis a la costa, aquests restaurants, aquests hotels, a quan es varen fer, per què es varen fer. Vull dir, era un tema de subsistència i d'economia, no era un tema d'especulació. I vull recordar una cosa que a vegades s'oblida. En el moment en què es varen fer, tots eren legals. No hi havia una il·legalitat de construcció ni res. A dia d'avui no es podrien construir, això està clar. Però no hi havia res il·legal. Clar, que ara vengues a estat i et vull expropiar el recurs de la teva família per viure, tot el que havia fet la teva família que vulguis expropiar, doncs, no és molt just. Una cosa és que ho protegeixis, i és allò on amb nosaltres. No es té que créixer, no es té que construir més, es té que protegir més. Però es prendre la propietat en els propietaris que se n'estan cuidant actualment, jo a vegades, per exemple, si l'Estat no té sous per mantenir la costa, per fer segons quines coses, podrà mantenir totes aquestes infraestructures o tots aquests habitatges i aquests edificis, no, cauran en ruïna i al final tindrem la platja d'edificis que estan lletjos. Que es poden derribar? Sí, també val sous. A la costa espanyola tenim exemples de molts edificis que s'haurien de derruir i no es derrueixen perquè no hi ha pressupost. Entonces, que més que deixar que la gent que se n'estan cuidant d'aquests edificis i a més se n'en cuida de tot el paratge que hi ha al redor de la platja, de la costa, que estigui net, que estigui bé, perquè són els primers que els hi convé, pues deixar-ho en mans d'aquesta gent. Que no es pugui especular, això ho tenim claríssim, però deixar-ho en mans d'aquesta gent. I llavors, pues bé, això segueix treballant, no ens hem parat, i jo la referència que faig a adequar la llei de costes a la realitat insular dels arxipèlags espanyols és perquè, bueno, hi ha gent que ha vist que hi ha unes normatives antigues que podrien ajudar a fer aquesta diferenciació entre el que seria la costa peninsular i la costa de les Illes Balears. I per aquí igual podrien aconseguir alguna cosa més.
Deixa'm demanar una qüestió de procediment. Com es fiscalitza aquesta instància que el govern balear perquè demani això doncs, a l'Estat? Com és en un altre ple que li donen resposta de les gestions fetes amb el govern central?
Hi ha diferents formes de fer-ho. Una, per exemple, seria demanar registre de sortida. Allà on el govern de les Illes Balears el que fa és traslladar aquesta sol·licitud en el govern de l'Estat. Aquesta és una, per almenys veure que s'ha enviat. I llavors el que hi ha que mirar, sobretot, no basta amb enviar-ho, que hem vist que moltes vegades s'envia, queda a algun lloc i allí queda parat, com per exemple el de senador de Formentera, s'ha enviat moltes vegades i no s'ha portat a sa mesa del Congrés de Diputats. Pues aquí el que hi ha que fer és mirar que funcioni, això es pot anar fent. Amb les preguntes que es van fent, que justament ahir la primera pregunta del pla va ser una pregunta meu en aquest sentit, el que deien en el conseller Lafuente, es van fent preguntes, es va demanant, es va veient si realment hi ha algun moviment i si no basta, en les preguntes del govern, el que es fa és, doncs, es pot fer un escrit perfectament Si és embarcació de salvament marítim en el Ministeri de Foment i si és embarcació de servei marítim de la Guàrdia Civil en el Ministeri Interior, reclamant pues, en quina situació està, si han rebut una sol·licitud i a quina resposta tenen. Clar, l'última resposta que vàrem tenir de la Guàrdia Civil quan ho vàrem demanar és que, això crec que va ser 4 de gener de 2021, el Ministeri Interior va dir que sí, que posaria una embarcació de la Guàrdia Civil de la Mar en el port d'Eivissa i que donaria servei a Formentera. Bueno, això no s'ha donat, i fa 3 anys i mig. Entonces, bé, hi ha que anar-ho vigilant, no basta demanar-ho.
Demanda també per que se segueixi aplicant mesures necessàries per a continuar donant solució als sobrecostos que implica la doble i la triple insularitat pels ciutadans de Formentera. En què es podrien traduir aquestes solucions als sobrecostos?
Dut ara perquè hi ha tantes coses, però a vegades és una cosa que no és tan fàcil de demostrar, no? Bueno, fàcil de demostrar, sí, però, per exemple, el transport de mercaderies tarda molt més, és que en altres, perdó, tarda molt més, és molt més car quan arriba el producte a Formentera que a Eivissa. Jo me'n recordo diferents estudis que fan la diferència entre Formentera, Eivissa i de tants percents. Els tants percents realment no me'n record gaire, però crec que n'hi havia un que deia que bé, pues que era més car, molt més car Formentera que Eivissa.
Sí, no m'he explicat bé. No, que això la ciutadania, en fi, al carrer, a peu de
carrer,
ho sabem, que el fet de viure a Formentera mos penalitza a nivell de costos i de carestia. No dic que es pot fer, no sé si la seva demanda doncs, va doncs, per explorar doncs, tipus de bonificacions o com es podria traduir per afavorir doncs, a la població de Formentera doncs, que no pateixi tant aquesta triple insularitat, doble triple insularitat?
Això, per exemple, en el pacte de 20 punts, aquest que vàrem, doncs que hem comentat abans, entre el Partit Popular i el diputat per Formentera, es va dir de constituir una taula de treball paritària entre el govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera, justament amb l'objectiu de realitzar un estudi per valorar primer aquest sobrecost i llavors per veure quines són les formes de compensar-ho. Tenim exemples ara, per exemple, intentant compensar dins de lo possible amb beques en els estudiants que tenen que sortir de Silla per estudiar una cosa que aquí a Silla no poden estudiar o no la poden estudiar. O hi vist inclús a Balears. Això seria una d'aquestes. L'altra seria... per exemple, a residus. Ens costa prop d'1 milió d'euros enviar residus a Eivissa simplement perquè estem a Formentera i perquè no hi ha una infraestructura a Formentera per gestionar-los. Si poguessin compensar aquests sous, que sí, que diuen que llavors ens paguen i que el que siga, però sempre tenim aquesta incertesa. Hi ha diferents mètodes per intentar fer això, però el que de primer hi ha que calcular a quin cost és en cada situació per llavors veure que, com molt bé dius, poden ser bonificacions, pot venir per règim especial de Balears, que per aquí és on crec que tindria que venir, això ja està a l'Estatut, vull dir que és una cosa que es tindria que complir i no s'està complint al 100%, es va aconseguir sí, que venguessin sous a Balears, dient que era això d'aquí, que era règim especial de Balears, no és veritat, perquè tot estima fiscal no es va fer, i, a més, va ser una enganyifa per part de l'Estat perquè estàvem negociant uns convenis de carreteres i quan varen dir, mira, donem-lo de règim, varen dir, allí està tot inclòs. Les carreteres també, el del transport també, el qual varen pagar el que havien de pagar, però ho varen enganyar en su règim fiscal. Queda aquí una miqueta amb això perquè és que aquí és on podríem treballar-ho. Tot això, el règim especial de Balears, crec que el mateix nom ho diu, és una situació especial a Balears que es té que compensar i que Silla de Formentera pues, a vegades surt perdent. Jo ara en el Parlament s'estava parlant molt de transport ferroviari. Bueno, pues, a Formentera no n'hi ha. I s'estan invertint molts de milions a Mallorca per transport ferroviari. Bueno, haurien de mirar a veure com compensar a resta d'illes. Haurien de mirar a veure com compensar a resta d'illes per aquests costos que sí que estan fent a una illa donant un servei i que aquí no els fan. Es descompte resident, doncs és un exemple de com seria ajudar. Això ja està fet, per suposat, no? Però, bueno, sobretot tema de mercaderies, tema de combustibles, combustible... l'última vegada que vaig demanar aquesta dada, crec que el transport encaria 10 cèntims el litro quan arribava a Formentera, per portar el camió, barco, tot. Són coses que hem de mirar d'anar compensant, perquè si no, mos passa el que mos passa. Si a Balears, habitatge, cesta de compra, tot això, mos costa el que mos costa, a Formentera sempre és molt més car, això ho sabem.
Molt bé, finalment, sol·licita de manera urgent a l'Estat que aporti tota l'ajuda i els mitjans possibles per gestionar l'arribada de menors no acompanyats per part dels Consells Insulars Balears, en aquest cas també. També hi ha rebut llum verda i ara doncs, està doncs, a la taulada o a les mans del govern balear doncs, insistir en aquesta matèria. Deixem preguntar-li dues qüestions. Per una banda, i hem llegit darrerament que vostè a vostè li agradaria doncs, transferir la competència de menors, en aquest cas a l'autonomia, de nou, perquè diu que Formentera està absolutament desbordada.
Sí. Una petita correcció, sé que
no
és ben post. No m'agradaria, realment no m'agradaria. No és del meu gust, no m'agradaria conservar aquesta competència a menors, perquè aquí estan els menors no acompanyats, però també estan els menors que necessiten ajuda de silla per problemes familiars, perquè estan en un estat que no és correcte i des de l'administració han d'ajudar. Així que, clar, si hem de renunciar a menors, hem de renunciar a tots. No podem renunciar a uns sí i a uns no. El tema de volar o no volar és una cosa que des de l'inici de legislatura s'estava parlant. Ara, pràcticament més que una decisió, és una obligació, i això ens ho han fet sabre des d'intervenció del Consell, des de Tesoreria. És un tema de supervivència. Va sortir aquesta paraula, crec que el que més ho descriu és un tema de supervivència del Consell. No podem assolir aquest desviament de mitjans específicament només en la tutela de menors no acompanyats. Que no és que no ho vulguem fer, i vull deixar clar que no és que no es tinga que fer, no sé com dir-ho, que no, que, per explicar-me, no, ho hem estat fent fins ara, vull dir, és així de clar, i estan complint, vull dir, estan complint més naltros que, per exemple, a Melilla. Naltros estem obrint recursos, allò on hi ha psicòlegs, on hi ha monitors, s'estan escolaritzant aquestes persones, se'ls està comprant la roba, s'està comprant tot el que fa falta, doncs, bueno, estan tutelats, com si fos un fill. A Melilla, per exemple, simplement el que fan és posar una carpa, lliteres i allí estan. I crec que naltros estar insolidaris, no ens pot dir que sigui ningú, seguim treballant. Avui de matí en el tècnic de menors seguíem parlant a veure els recursos que tenim, com treballar. Vull dir, nosaltres seguim donant el servei. El que dèiem és que no el podrem seguir donant perquè en el moment en què mos està pues, ocupant un 15, 16 i arribarà quasi en el 20% del pressupost de tot el Consell Insular, això és impossible. Vull dir, hauríem que començar pues, a despedir gent, a deixar de fer inversions, a deixar de pagar la llum del Consell, s'haurien de deixar començar a pagar coses i no es pot fer tampoc. Això redundaria amb un mal servei a la població també. Estem obligats a tutelar en els menors. Ja dic, no és que no vulga, és que estem obligats a tornar aquesta competència en el govern justament perquè aquests menors puguen estar ben atesos també, perquè al final posar una carpa i unes lliteres tampoc és tan car, però és que no és això el que estem fent els menors.
Ja.
Vull recordar també que la competència aquesta de menors en els consells, totes les altres autonomies de l'estat espanyol recau la tutela de menors sobre la comunitat autònoma. Només els balears que recau sobre els consells. I és una cosa doncs bé, que en 1997, quan es va fer aquesta transferència de la tutela de menors en els consells, la situació era una altra. Eren els menors. Nosaltres, per exemple, menors aquí a Formentera que tinguéssim en tutela, llevat dels no acompanyats que venen per migració, són 13. En canvi, en els altres pues, ja ens estan pujant cap als 90 en les últimes arribades. La diferència és molt grossa, vull dir, nosaltres no podem assumir aquestes competències, encara que volguéssim, és així de clar. I per molt que hi hagués ajudes econòmiques per part del govern balear, la dificultat està en trobar recursos i en trobar on podem allotjar-los. A Formentera és pràcticament impossible. Ho estem fent a Mallorca i ens estem trobant, doncs clar, que hi ha molts de municipis i molts de barris que no estan disposats a rebre en aquestes menors.
Deixem de demanar-li la seva relació amb Raquel Guasch, formenterera, en aquest cas. Varen compartir, diríem, debats i plens en el Consell Insular tot l'any, tota la legislatura passada, i és la directora insular de l'Estat aquí a Eivissa i Formentera. No sé si li està parlant, diríem, directament, amb la confiança que es pressuposa, doncs, que tenen.
Sí, a més, una persona que sempre li he dit molt correcta, màxim respecte, m'agrada com treballava com a política i, bueno, el càrrec que té és quasi polític també, i estic en contacte amb ella, però és veritat que això, diguem que les decisions passen per damunt del que és la delegació d'Eivissa i Formentera de l'Estat, i els contactes els estan tenint en su delegat de Balears, i també directament, doncs, com per exemple va passar amb el seu secretari d'Estat d'Infància i Família. Clar, s'està intentant aquestes competències de menors que duim els consells i són pròpies de consells, però és veritat que la funció coordinadora és de govern balear. Aquesta funció coordinadora simplement és dir, doncs, que hi hagi algú per damunt i que vegi la situació de tots i que ens ajudi. Doncs, els quatre consells i el govern de les Illes Balears estem intentant contactar directament doncs, amb les persones que tenen que prendre les decisions per mirar a veure, de fer entendre que una cosa són els menors i l'altra és que, degut a un efecte de crisi migratòria, arribin menors, però arriben per causa d'aquesta crisi migratòria i la funció o les responsabilitats de migració són de l'Estat, no són de les comunitats autònomes ni dels consells. Entonces, clar, es té que poder, com a mínim, ajudar. Si no, assumir, que igual ho tindrien que assumir, com a mínim ajudar. Les experiències que tenim als consells són molt dolentes en aquest sentit, vull dir, no vull dir que siguen que no mos escoltin, vull dir, a cert despreci, se mos arriba a dir que igual falsejam les dades perquè així tinguen que entrar ells i es tinguen que repartir els menors, i quan els demanem que quines mesures estan prenent a nivell estatal per migració, diuen no, estan repartint entre tot l'estat. Dic, bueno, haurà algun control? No. Controls en fronteres no ho volen fer. El que farem serà repartir. Bueno, això aquí a Balears ja ho hem provat a petita escala i quan intentes repartir tots els menors en tot el territori provoques una saturació d'un 400% sobre les places que hi ha. Si això ho traslladem a l'estat espanyol, doncs pràcticament ens passarà exactament el mateix. Ja va passar en els centres d'internament de migrants. Es varen saturar, el moment en què es saturen, doncs ja no pot entrar més gent i quedes carrer. Això en els menors no ho pots fer mai.
Ja. Deixem demanar-li que sigui molt sintètic perquè estem fora de temps. Amb aquesta bona sintonia que exhibeixen ara mateix el Parlament Balear, vostè amb Marga Provenç, quina és la recepció? Nota certa empatia, en aquest cas, per part del govern balear per aquest tràmit de diríem, de cedir-los i novament la competència de menors? És optimista en aquest sentit?
A veure, sí, intentaré ser concret, que és el que em costa de vegades. Intento explicar-ho tot i dic massa coses.
Per favor.
Sintonia, n'hi ha molta, col·laboració molta, tant en la presidenta com en les conselleres, sobretot d'afers socials i d'administracions públiques, i la resta de consells. Ells saben de la nostra problemàtica i ens intenten ajudar dins les seves possibilitats també, perquè hem de pensar que el Consell de Mallorca està tenint problemes per trobar recursos i llocs per allotjar els seus menors, també. I, clar, arribem a Formentera i volem allotjar els menors també allí. La sintonia està, sí que no els agrada la idea, per suposat, de que retornem els menors i ens estan ajudant a buscar altres vies, però és el que deia, no és un problema merament econòmic, és un problema que no trobem on posar-los i també fa falta personal per atendre en aquesta gent. Això és un problema multifactorial que si tot s'arreglés en pressupostos i en sous, pues estaria bé, però no és així. No estem trobant llocs on poder exposar, tot el contrari. Hi ha recursos allà on tenim menors i ens fan treure de segons quins municipis, inclús de municipis d'aquests que diuen tourists go home i benvinguts immigrants, però llavors quan poses un recurs per ajudar nens menors migrants i posteriorment que te'n vagis fora, no? Una miqueta trist. Però passa això. Tenim llocs que ens estan dient que tenim que sortir, el qual en tenim que buscar un altre, i si van augmentant per molts de sols que tingues, no, això no ho arreglarem. Però bueno, sintonia sí que dic que de col·laboració total, això sí que ho tinc que dir. Ara, quan no tenim més recursos des d'una comunitat autònoma, no els tenim, i el problema és molt greu.
On no hi ha tanta sintonia, lamentablement, és aquí al Consell Insular de Formentera. Novembre és el moment de debatre i aprovar els pressupostos del Consell, president Córdoba?
Sí.
I estem, doncs, en aquest cas, a 6 setmanes, 7 setmanes d'aquest ple. Quina és l'estratègia per intentar aprovar-los?
La primera estratègia és anar fent els pressupostos, adequant els que es van fer l'any passat a la realitat que ens faci falta per 2025, redistribuint àrees, segons s'hagi vist com va tot, i el primer que has de fer per aprovar els pressupostos és tenir els pressupostos.
Ja.
A nivell institucional estan treballant amb això. El mateix moment, el que passa és que la situació és el que comentes, és el que és, vull dir, encara fos una cosa, un ambient on es pot negociar, però quan intentes negociar i veus que fas una negociació i el segon que et trobes és que cap d'un parell d'hores surt en premsa que som un dolent, que passa això, que passa l'altre, que estic loco, que som un extorsionador, doncs és molt difícil és arribar a un acord. Jo se'm fa molt complicat pensar que per aquesta situació la Unió votar contra els pressupostos. Perquè votar contra els pressupostos, ja hem dit moltes vegades el que significa. Significa congelar el sou de tots els funcionaris, es no poder pagar la carrera professional dels funcionaris, es no poder fer les austines inversions, es no poder donar ajudes ni subvencions culturals, als estudiants. Jo he vist coses que no pensava que hagués vist mai, però que no votin a favor d'uns pressupostos i que provoquin aquesta situació en el Consell, si em volen fer mal a EO, que me'l facin d'una altra manera, però que no facin mal a la resta de la gent, que és el problema. A EO se'n va dubtar quan va començar aquesta crisi en novembre de desembre, perquè si jo votaria a favor dels pressupostos que presentaria la Unió. Jo vaig dir que clar que sí, que votaria a favor dels pressupostos. Vull dir, una cosa és que hi hagi una crisi, que políticament passi alguna cosa, que inclús ja personalment hagi de benzemanències o que hi hagi gent que m'ho digui o que m'ho vulgui treure fora, i els altres són els pressupostos del Consell Insular de Formentera. Jo crec que això és una cosa que ningú polític hauria de dubtar que hi ha que tirar per endavant els pressupostos. Seria molt greu, molt greu, que no ho fes en pendavant. I em diu, no, serà culpa del president. Bueno, si el president està fent els pressupostos, els du a intervenció, els firma i els du a votació i es voten en contra, doncs hem de saber de qui és la culpa de que no s'aprovin els pressupostos. Jo puc seguir aixecant-se el meu home.
Moltíssimes gràcies, en aquest cas avui, diputat Córdoba, i ara al final doncs, també president Córdoba, per haver-nos atès aquí als micròfons de Ràdio Illa. Molt bon dia.
Molt bon dia, segur que és un plaer. Moltes gràcies.